Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui us saludem des de la Sagrada Família de Barcelona quan falta una setmana per la visita del Papa a casa nostra. Durant tot el matí, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, resseguirem un per un els passos d'un viatge històric que acabarà amb la benedicció de la torre de l'església més alta de tota Europa. Una torre que, d'aquí a pocs minuts, veurem també i intentarem explicar en directe des de la ràdio. Avui farem un recorregut que no és fruit d'aquesta casualitat. El Vaticà ha volgut que el viatge tingués un sentit profund. S'ha dissenyat per tocar els punts cardinals de la realitat catalana i també de la nostra identitat. El Papa començarà el dia visitant els marges invisibles. Lleó XIV creuarà els murs de la presó de Brians 1. S'haurà de parlar amb els interns, perquè l'exclusió i les cel·les també són part del que som, dels deures que tenim pendents com a societat. I avui nosaltres, al matí de Catalunya Ràdio, hi serem. I d'aquesta duresa, la visita saltarà cap a la tradició. El Papa Lleó XIV pujarà fins a Montserrat, la muntanya sagrada de Catalunya. Allà resarà l'abadia, que l'any passat complia 1.000 anys d'existència, i compartirà també el dinar amb la comunitat benedictina. Nosaltres hi serem també avui, d'aquí unes hores, a Montserrat. Pujar-hi és connectar amb les nostres arrels més profundes. Però un país, com dèiem, no és només la seva història. I a la tarda, el Papa tornarà a baixar a la realitat de les ciutats modernes. S'endinsarà en els carrers del Raval, fins a la parròquia de Sant Agustí, per reunir-se amb les entitats que aguanten una xarxa social de la ciutat, amb els que lluiten cos a cos contra la pobresa. I avui també hi passarem aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. I només al final del dia, el pontífex tancarà la seva jornada a la Sagrada Família, l'obra mestra de Gaudí que representa l'esperit d'innovació i de modernitat, la Catalunya oberta al món. Allà visitarà la tomba de Gaudí i beneirà la nova torre de Jesucrist, també en català. Aquest salt constant entre la tradició i les fronteres socials no és cap anècdota. El Papa ha volgut que sigui el punt central del seu pas per Catalunya. I per això, avui nosaltres serem en tots aquests escenaris, una setmana abans, parlant amb els seus protagonistes diaris. Volem donar veu avui als llocs on el Papa posarà el focus. Lleó XIV és el líder global més respectat ara mateix en qüestions socials. La seva presència és una fita històrica per als catòlics catalans, però el seu viatge transcendeix de llarg la religió. Té un missatge per tota la societat. Un missatge que comença situant una presó al mateix nivell que la Sagrada Família. I aquest és el significat de la ruta del Papa. D'aquí una setmana, Lleó XIV es trobarà amb el país sencer, el dels grans símbols que representen davant del món, però també el de les cicatrius que sovint volem amagar. Un retrat complex i sincer també de la realitat, que avui compartirem aquí en aquest especial Matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Avui és dimecres 3 de juny. Ens despertem en fresc a l'interior. Hi ha 8 graus al Carràs, 9 a la 9 de Berguedà. Per cert, ahir van caure aquí 51 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Contrasten amb els 19 graus que hi ha a aquesta hora a la ciutat de Tarragona. Avui serà un dia de sol, un dia tranquil. Si queda alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, aniran marxant. També la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems aniran afluixant. I les nuvolades que creixin al migdia avui no deixaran precipitacions. I, en canvi, demà sí que augmenta la inestabilitat. Al matí ja tindrem força núvols i a la tarda s'esperen tempestes fortes a moltes comarques, sobretot a la meitat nord.
Ara són les 8 i 4 en una setmana que falta perquè arribi Papa Lleó XIV a Catalunya. I per això, a partir de 8:45, us saludarem de nou des de la Sagrada Família per fer aquest especial, aquest recorregut que farà el pontífex. Encara hi ha detalls per tancar, però tot apunta que el Papa finalment farà en català part d'aquesta benedicció aquí a la Sagrada Família. L'Església Catalana, el Govern i el Parlament s'han mobilitzat les últimes hores per aconseguir aquesta presència de la llengua en la part més simbòlica de la visita de la missa. Més detalls, Cèlia Forment.
Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
I d'aquí a pocs minuts també preguntarem al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, per aquestes gestions. L'última paraula ara la té el Vaticà, que fins ara havia previst que el català, en una salutació, diguéssim, i en algunes lectures, però no en la missa. I ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el vaticanista Javier Martínez Brocal, que explica que, en general, el papa intenta evitar l'ús dels idiomes que no domina en moments importants.
No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo, porque él necesita dominar las palabras. Es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
Brocal, que ha fet desenes de viatges papals, subratlla que l'objectiu del papa en aquesta visita és remoure consciències.
Justo la tarea del papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive, o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
Un recorregut que avui farem al matí de Catalunya Ràdio per parlar amb els protagonistes d'aquest viatge. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia, sí. D'aquí uns minuts parlarem amb veïns de la Sagrada Família en l'últim acte públic de la visita. Després anirem al convent de Sant Agustí, on ens trobarem amb el pare, Enric Canet, i amb veïns del Raval. D'allà anirem a la presó de Brians, conversarem amb el director i amb el capellà del centre penitenciari i, finalment, acabarem a Montserrat, on ens trobarem amb el filòsof Oriol Ferrés i amb el director musical i antic membre de l'Escolania, Marc Díaz.
Tot això amb uns agoristes habituals també del dimecres, amb Jordi Mat, amb Laura Aznar, amb Gemma Calvet i amb Pere Rossinyol. Ara, un primer comentari del periodista Vicent Sánchez sobre el papa i el català.
Va ser Agustí d'Hipona qui va mollar la frase «Roma locuta causa finita», que volia dir, clar i ras, «el papa mana». I és a la Santa Seu a qui correspon fixar la presència del català a la missa que celebrarà Lleó XIV, a la Sagrada Família i a la benedicció de la Torre de Jesús. Per ara, el guió litúrgic que s'ha fet públic el deixa en un residu. En tot cas, la força del catolicisme de base i d'alguns bisbes catalans, alguns, no tots, pot fer miracles. El miracle de no remoure els ossos d'Antoni Gaudí i el de tractar el català amb el respecte que es mereix. Diuen que això va ara pel bon camí. Amén.
Dels detalls d'aquesta visita del papa, avui també us podem explicar al matí de Catalunya Ràdio que valdrà 25 milions d'euros, dels quals 1,5 milions els pagarà Catalunya. Joan Aleix Mata.
Catalunya portarà almenys 1,5 milions que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El coordinador adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barriocanal, aclaria, però, que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
Aprofitant el viatge del Pontífex a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb ell. Joan Aleix Mata, pel matí de Catalunya Ràdio.
I per cert, atenció a això que us expliquem al matí, o a la Pop veta els lloguers de balcons per veure Lleó XIV al Papamòbil.
La plataforma ha eliminat els anuncis argumentant que incompleixen les seves normes. En els últims dies havien aparegut ofertes per llogar balcons al voltant de la Sagrada Família a un preu d'entre 150 i fins a 1.000 euros. Alguns, fins i tot amb menjar i beguda inclosos. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona que, en general, rebutgen això de llogar balcons.
No, el tinc ja cobert.
No, un temps balcó per no el llogaré.
Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
De fet, l'ocupació dels pisos turístics de Barcelona per la visita del papa frega el 100%.
Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apertur, el 97% dels pisos ja estan reservats, principalment famílies que venen d'altres punts d'Espanya o d'Europa per veure el pontífex. Marian Muro és directora general de l'entitat.
Hem de tenir en compte que, en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció de llotjament per visitar la ciutat.
I encara dos últims apunts sobre la visita del Papa relacionats amb la mobilitat. Dimarts que ve, coincidint amb l'arribada del Papa, comença la selectivitat. Doncs bé, el govern recomana als estudiants de les zones afectades que surtin amb temps. Maria Costa.
Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'altre punt és sobre el teletreball. Tot i que el govern espanyol va recomanar treballar en remot als llocs que visita el Papa, la Generalitat de Catalunya descarta fer-ho. Ho va anunciar la portaveu Sílvia Paneque.
I el que pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
Una visita, la visita del Papa, que serà el tema principal del dia. L'altre són els moviments per una moció de censura. I precisament avui Pedro Sánchez serà a Catalunya per tancar les jornades del Cercle d'Economia després que ahir ho fes el líder de l'oposició. El debat polític gira entorn a aquest missatge que ahir el secretari general de Junts, Jordi Turull, va enviar a Feijó des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
Ho deia poc abans que Feijó parlés al Cercle, on no va respondre, però després, en declaracions a la sortida de l'acte, va menystenir la proposta de Turull.
Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
Vamos, por favor.
Vamos a hablar de cosas serias. Com dèiem, avui serà el torn de Sánchez en aquesta jornada. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
I de moment el govern espanyol que assegura que està tranquil amb aquests moviments de Feijó.
Sí, perquè els veu estèrils, una proposta que no va enlloc i els qualifica amb aquestes dues paraules.
Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
Això és el que deia el Massaís, portaveu de la Moncloa, i és que seguim atrapats en un bucle que de moment li va a favor al PSOE. Els socis li exigeixen acabar amb la legislatura, però no donen l'estocada final, que seria el suport a la moció de censura de Feijó amb Vox. Per això, i de moment insistim, la Moncloa continua fent via i afirma que arribarà el 2027 i també guanyant temps fins a la compareixença de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que molt probablement serà el 24 de juny, Sant Joan.
En el flanc judicial, ahir el PSOE va reconèixer que havia pagat més diners a l'Eire Díaz del que havia explicat inicialment.
Sí, inicialment parlava de 15.000 euros. Ara el partit a Cantàbria ha revisat la comptabilitat, han aflorat més pagaments, concretament dues factures que pugen a 45.000 euros per contractes com a assessora de comunicació autònoma, uns pagaments legals reglats, defensa el PSOE, una informació que ja s'ha comunicat al jutjat. Aquesta setmana les parts tindran accés al sumari del cas a l'Eire. Diversos ministres han qüestionat el paper dels jutges, l'oportunitat d'aquesta i d'altres investigacions, com el cas Zapatero. El Poder Judicial s'ha revelat i en un comunicat exigeix respecte. Assegura que aquests atacs fan que la ciutadania deixi de confiar en la justícia i, per tant, debiliten la democràcia.
Gràcies, Tània. L'encreuament de declaracions entre el Partit Popular i Junts també sacseja el debat a Catalunya. Aquest matí hi ha sessió de control al Parlament i ahir el president Salvador Illa va llançar una advertència al partit de Carles Puigdemont. Albert Prat.
Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijó a la Moncloa.
No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
I en canvi, el basc i Manol Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
¿Podemos seguir en el
momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Lara Garcia i amb Frank Quista. Bon dia.
Bon dia.
Ucraïna respon amb drons als últims atacs de Rússia que ha intensificat la pressió sobre Kiev. Ahir els bombardejos russos van causar més de 20 morts. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
El Golf Pèrsic, nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, tot i que en teoria es manté l'alto al foc.
Els Estats Units han llançat un míssil contra un petrolier que s'hauria saltat al bloqueig de l'estret d'Hormuz i la resposta de l'Iran ha estat atacar posicions nord-americanes a tota la regió. Tot i aquest clima, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
I mentrestant, a Europa segueix la polèmica per una nova legislació sobre immigració. Diverses entitats que promouen els drets humans ja s'hi han mostrat en contra. Berlín, Jordi Regàs.
A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint. Londres, Quim Olivares.
La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
I vespre d'aldarulls a Mataró, després d'un desnonament que hi va haver ahir al barri de Cerdanyola.
Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones es concentressin per evitar el desnonament i es llancessin objectes contra els agents, moment en què una unitat arro de la policia policia va acabar dispersant els concentrats i fent 3 detencions.
I a Lleida, detinguts 4 joves que haurien ocupat il·legalment un pis i que van atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge i veïns de la zona es van encarar amb els joves que presumptament havien ocupat el pis. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
Mentrestant, continua el conflicte entre els metges i el govern. El dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga. Oriol Pujador.
Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats, tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència de unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
En paral·lel també, el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges a Catalunya. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també es mantenen les mobilitzacions dels professors a l'espera que demà acabi aquesta consulta sobre l'acord amb el Departament d'Educació.
Hi han votat ja un terç dels docents. Avui la vaga està convocada a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
I dues cites més per avui de caire cultural. La primera, Barcelona, amb el Primavera Sound. Amb les soles una mica i després m'agafes
fort la cintura preferida o la nena del teu. Avui comença amb les actuacions de Wineta i Artac, Guitarrica de la Fuente i Wetlack a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure.
I a Berga arrenca la Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. Berga, Nàtia Dell.
Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants, recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:22. I atenció a aquestes dades. Les morts per la calor durant el mes de maig s'han multiplicat per 8.
Ho llegim al periòdico. Segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació. Ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
Les temperatures altes que, combinades amb les pluges, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i de paneroles a Catalunya.
La combinació de calor i pluja és ideal per la proliferació de plagues, tot i que han arribat abans. Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que, al final, el nivell de plaga serà l'habitual de cada estiu.
Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
I ara hem de parlar de dos comiats. El primer, el de Josep Maria Cadena.
Un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya va ser subdirector del diari Avui i ha mort als 90 anys.
I el segon comiat, Bob Bryson, veu de clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladí.
Ha mort als 75 anys, al costat de Celine Dion va interpretar aquest tema que sentim, el principal de La Bella i la Bèstia, i després amb Regine Bell va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmada la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
Avui per cert arriba a les nostres llibreries La xica de Nadie, les memòries pòstumes de Virginia Roberts, principal denunciant de Jeffrey Epstein i que es va suïcidar l'any 2025.
El llibre en la seva publicació en anglès va vendre 1 milió d'exemplars només en els 2 primers mesos. Avui arriba la versió en castellà publicat per Planeta. La periodista d'investigació de The New Yorker, Amy Wallace, va dedicar 4 anys a escriure el llibre al costat de Robert Giffre, que més enllà del cas d'Epstein parla també sobre com opera l'abús i el poder en les altres esferes.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio.
Pel que fa als esports, el Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UCAM Múrcia.
68-91, el primer partit d'aquests quarts de final. Un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última desfeta, derrota contundent a casa contra el València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
Dijous, el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis. El Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife. 97-98, la penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
Mitchell diu que Cruyff sempre ha estat un referent, declaracions que fa en la seva firma com a entrenador de l'Ajax.
S'ha declarat admirador del futbol de Cruyff, una inspiració, firma per dues temporades en aquesta nova etapa al club d'Amsterdam, que va acabar entre els cuers a la Champions, i a 28 punts del líder de la Lliga. Mitchell remarca que la presència de Jordi Cruyff com a director esportiu de l'Ajax ha estat determinant per poder fitxar pel club d'Amsterdam.
Jordi know me for me.
Jordi em coneix. Coneix el que he fet a Espanya. Coneix el meu estil. Amb ell parlem de la filosofia de l'Ajax. De la nova filosofia que pot seguir l'equip. Del meu estil. I de com pot funcionar aquí.
I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
Declaracions que fan la seva visita a Barcelona per reunir-se amb panyistes del Club Blanc.
El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu. Avui, final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. I a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals. Avui, Ogeliasim, Colbolli i Berrettini Hernaldi busquen les altres dues places de semifinalistes. Al quadre femení, Andreva i Kostiuk ja són a semifinals.
De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
Costellarro va bé. Gràcies.
Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
Costellarro, senyor?
Volkswagen.
I ara cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
Bon dia. Segons Renfe, hi ha retards de mitja hora de mitjana a l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però alguns usuaris de l'estació de Granollers Centre afirmen que han estat més d'una hora esperant un tren que arribés que els portés cap a Barcelona. A més, també ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions. Tot plegat és per una incidència que hi ha hagut a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Una incidència que també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota aquesta línia.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells?
Sobretot avui les dues rondes. La ronda de dalt, especialment per un accident a l'altura d'Horta, que està tallant dos carrils cap a Trinitat, i tenim retenció en els dos sentits de la marxa fins a aquest punt, i també la litoral, en sentit Llobregat, ben bé fins la Barceloneta.
I punts taronges?
A2, B23, sobretot entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també la C58 i C30 3 cap al nus de la Trinitat o la P7 Santa Perpètua, però en principi no consten problemes en cap punt.
L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
Vaja, Carles.
Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
I tu què li vas dir?
Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
150 anys movent-nos per tu.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són 9:15. Us saludem en directe des de les portes de la Sagrada Família en aquest matí de ràdio especial que farem a partir d'ara amb el suport tècnic que fa possible que la ràdio surti al carrer i que arribi arreu del país. Avui, una setmana abans de la visita del Papa a Lleó XIV a Catalunya, ens disposem a recórrer amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio alguns dels escenaris més significatius d'aquesta ruta. Ho farem per entendre millor aquests llocs, les històries, també les persones que hi donen vida, i per això passarem per la parròquia de Sant Agustí, on tindrem testimonis vinculats a aquesta feina social i comunitària que fan. Visitarem també el centre penitenciari de Brians 1 per sentir veus que sovint queden fora del focus i descobrir també projectes de reinserció i esperança. I arribarem fins al Montserrat, que és símbol espiritual i també cultural del país, per parlar amb monjos, amb pelegrins i persones que hi trobem i que hi troben la inspiració cada dia. Al llarg d'aquest recorregut que farem, ens acompanyaran protagonistes molt diversos, ens acompanyaran religiosos, educadors, voluntaris, treballadors socials, experts, interins, en aquest cas, interns, historiadors, veïns i testimonis directes que ens ajudaran a entendre què representen aquests espais avui i per què formen part d'aquest itinerari tan significatiu del Papa Lleó XIV. Un viatge radiofònic, per tant, que comencem ara des del cor de Barcelona amb la voluntat d'escoltar, de compartir i de descobrir històries que mereixen ser explicades. Artur Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Estem davant d'un dels escenaris més extraordinaris de Catalunya i d'Europa i del món.
Oh, i tant. És
el temple dels temples, eh?
És el temple dels temples. Té aquesta cosa monumental que està, diguéssim, entre... que pogués ser Gotham, no?, que surt Batman en qualsevol moment. Té alguna cosa neogòtica, sí. I alhora està, clar, tal com va ser feta i en el moment en el que la van inquirir aquí, doncs està absolutament fora d'escala. I això és el que la fa fascinant.
I a més el cor de Barcelona, no? Al mig de Barcelona, aquesta obra monumental.
Exacte, i que a més ha acabat sent la icona no només de Barcelona, és la icona ja global. Quan vas pel món tothom parla sagrada, sagrada. Quan dius la paraula Barcelona l'associen a la Sagrada Família i té més visitants en aquest moment que el Prado o l'Alhambra. Per això és el monument que han escollit perquè acabi doncs, aquesta visita del Papa a Barcelona, a la Sagrada Família.
L'Artur Ramon Calceu és col·laborador del nostre programa, és expert en art i també formes part també del comissionat artístic, no? de la Sagrada Família. Per què no s'acaba mai, això, Artur?
No, és una obra que està en permanent evolució, és a dir, porta 140 anys en permanent evolució, i això també la fa molt interessant. En un món com el d'avui, que tot ha d'anar ràpid, Gaudí deia, el meu client no té pressa. Aquesta obra no té pressa, aquesta obra és una obra ben feta, que s'ha anat succeint de generació en generació, dels diferents arquitectes que han anat seguint el camí de Gaudí, i avui hi ha una gran part, tot l'interior està acabat, ja quan va venir Benet XVI estava acabat, i es pot dir que pràcticament doncs, el 80% del temple està acabat. Ara falten parts importantíssimes per concloure.
Ara estem veient la Torre de Jesús, no?, que és la torre més alta,
sí,
que és la que converteix que això sigui l'església més alta del món.
Ha superat en 11 metres la catedral d'Ulm, Alemanya, i és la part més alta de Barcelona. No, perquè Gaudí volia que fos Montjuïc. Ell considerava que una obra feta per Déu havia de ser més alta que una obra feta per l'home. Però sí que ho és d'Europa i és, sens dubte, un dels grans monuments i amb aquesta magnitud i aquesta alçada. La Sagrada Família té una cosa increïble, que quan tu entres, s'acaba l'ego. Perquè
fas petit, no?
És tan immensa que se t'acaba completament. La immensitat de la Sagrada Família fa que surti sent millor persona, més humil, més et rebaixa molt les teves pretensions humanes.
Sí, et posa el lloc que et correspon.
Exacte. No?
Sempre que hi ha un tema de la Sagrada Família, hi ha polèmica al voltant. Ara sí. Hi ha polèmica amb el català, la missa que farà
ja ho he
la
sentit, benedicció. Sí.
No sorprenent per tu, perquè tot el que envolta la Sagrada Família sempre hi ha una mica de polèmica, no?
Sí, jo ho vaig viure molt de prop quan s'estava fent justament la façana que estem aquí al davant, la façana de la Passió, que la va fer Josep Maria Subiracs als anys 80, i va haver moltíssima controvèrsia, i el que ha acabat passant és el que passa amb la Sagrada Família, que tot s'acaba integrant. És una façana que correspon al que va dir Gaudí, que havia de ser òssia i cantelluda, i és el que és. La del Naixement és una mena de barroc, un retaule barroc, la façana de la Passió és òssia i cantelluda, i la Glòria ha de ser la llum.
Saludem a aquesta hora, en aquest especial, també el conseller Ramon Espadaler. Ramon, què tal? Bon dia, conseller.
Hola, bon dia i bona hora.
És conseller de Justícia i de Qualitat Democràtica, també un dels autors i protagonistes de tot plegat, perquè ha sigut un dels culpables, entre cometes, de que el papa faci la ruta que fa. Com d'important és, conseller, que el papa visiti, per exemple, la presó de Brians?
Home, jo crec que ho és molt. El primer que cal dir, jo crec, és que és una visita pastoral. Que, per tant, s'ha d'entendre des de la lògica del Sant Pare, del Vaticà, de l'Església, no? I és una visita que pivota l'entorn, faltaria més, de la Sagrada Família, del que representa. El punt de partida és precisament doncs, la benedicció de la Torre de Jesús, i que es complementa doncs, també amb un altre aspecte fonamental, que és Montserrat, que és una creuilla entre llengua, cultura, país i fe, mil·lenària, a més, però que després també va als marges de la societat, no? I aquí és on entra Brians i també els agustins, la comunitat a la que pertany ell, és l'ordre dels agustins, no? En ple Raval i en una presó, que és un lloc que moltes vegades oblidat, no? I quan nosaltres vàrem suggerir, plantejar aquesta possibilitat, i ho vàrem fer de la mà també del bisbe Xavier Gómez, doncs va ser molt ben acollida, perquè crec que casa molt amb el missatge que vol donar el Sant Pare en la seva visita, en aquest cas a Catalunya, no?
Com es va gestar per això, aquesta trobada? És a dir, la demana al Vaticà, es proposa des d'aquí, com funciona això?
No, es va proposar una mica des d'aquí, però d'una manera, el Vaticà ha fet vingudes amb una comitiva que organitza els viatges papals més d'una vegada, i en la darrera, que va ser el dia abans del 30 d'abril, va ser la darrera vegada, ja s'havíem acabat pràcticament la reunió, i amb una pica-pica informal, perquè era tard de la nit, doncs va sorgir aquesta possibilitat. Vaig manifestar doncs, que m'havia impressionat la visita en una presó a Guinea, i que deia, el papa té interès, i jo el vaig recordar en el responsable dels viatges papals, que quan l'1 d'octubre de l'any passat vam ser rebuts en audiència i vaig poder acompanyar el president Illa, un dels obsequis que li van portar era precisament una estola fabricada per internes voluntàriament doncs, de la presó de dones de Batràs, de Barcelona, no? I vaig veure que tenien interès, i també hi havia el bisbe Gómez, i d'una mica doncs, vam dir, escolta, també tenim diferents centres, tenim una mig camí de Barcelona i Montserrat, no? I una mica es va gestar així, amb una certa, no precipitació, però el moment, no? Perquè era d'interès del Sant Pare acostar-se en aquestes realitats tan invisibles, per portar una mica l'esperança en llocs que probablement costa molt més, no?, de dir-ho. I va ser així, d'una manera molt natural, eh? I jo crec que és una feliç idea, no?
Parlava vostè de la identitat, no? Parlava de Montserrat, per exemple, com un símbol identitari de Catalunya, però també d'aquests marges. Al final, això potser defineix Catalunya, conseller, no? Aquesta part més simbòlica, més identitària, i al mateix temps aquesta part i aquest teixit social que al final és el que empenya el país.
Jo crec que sí, i a més, diré més el fil d'això, que cap de les dues parts és prescindible. Catalunya és les dues coses. És un país mil·lenari, i Montserrat, amb tot el que representa, el bisbe Oliba, l'abat Oliba, pel país com a referent espiritual, com a referent cultural, com a referent lingüístic, com a referent de fe, però el país també és les més de 9.000 persones privades de llibertat, internes, o són la gent doncs, que acudeix als menjadors socials al barri del Raval o a tantes altres ciutats, no? Per tant, jo crec que aquesta mirada panoràmica d'una realitat que és complexa, que és difícil, que a vegades no és amable, doncs jo crec que dona molt sentit a una visita que, insisteixo, sobretot és pastoral i que es fa en un context i en un moment en el que acabem de conèixer la darrera encíclica del Sant Pare, que és potent sobre intel·ligència artificial. No oblidem que ell, entre moltes altres coses, és matemàtic, per tant, coneix bé i està preocupat, i a més en un moment de polarització extrema, de conflictes bèl·lics oberts. També hi ha una aportació, que és la benedicció d'una caravana de vehicles que aniran cap a Ucraïna per part del Sant Pare, promogut per la germana Caram, la Lucía Caram, que també reflexa aquesta voluntat, aquest missatge de pau enfront dels conflictes bèl·lics. Per tant, és una visita molt, molt completa que es fa a Catalunya.
Sobre la visita a la presó, les entitats agrupades a la xarxa Dret i Presó han fet una carta oberta, precisament al Papa, en què denuncien una regressió del sistema penitenciari català. Què els hi respon, conseller?
Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol millora del sistema penitenciari català. La decisió de convidar, diguéssim, el Sant Pare precisament a la presó a conèixer aquesta realitat ho és del govern, i creiem, doncs, respectem totes les opinions. El Parlament hi ha en marxa, doncs, la creació d'una comissió d'estudi al respecte, d'un grup de treball. El model de presons catalans és perfectible, això és una evidència, però és un model que posa la reinserció al centre, és un model propi que té més de 40 anys d'existència, que, per dir-ho en paraules de l'Autoritat Europea de Prevenció de la Tortura, ja voldria, doncs, que molts països tinguessin, doncs, el grau de transparència que tenim en tot el que passa al si de les presons. A mi m'agrada parlar de parets de vidre, no?, les presons. Això comporta també moltes vegades mirades crítiques, però és exactament per això que es fa, no?, per millorar.
I tornant a la Sagrada Família, com sap, aquestes últimes hores hi ha hagut polèmica en si parlaria o no en català en la benedicció de la Torre de Jesús. Finalment sembla que sí que podria fer-ho. No sé quines gestions han fet també des del govern perquè això fos així.
Finalment sembla que sí, però qui té la darrera paraula, òbviament, i això és de tots conegut, doncs és el propi Vaticà. Nosaltres no són gestions de darrera hora. Des del minut zero, doncs, s'ha explicat al Vaticà la importància, doncs, del fet del català, que representa també aquesta església catalana, que té, doncs, documents prou rellevants. Podem parlar, doncs, de molts documents rellevants en aquest sentit. S'ha fet des del primer moment la importància, i això està incorporat amb normalitat en els actes pròpiament litúrgics, és a dir, les misses, i també en els actes no estrictament litúrgics, tot el que és l'estadi Lluís Companys, tot el que és en els altres àmbits. I ha quedat aquesta part, doncs, de la benedicció, en la que, doncs, no hi era present, i sí, hem parlat, hem insistit en aquesta importància, i creiem que hem trobat receptivitat, i creiem que això serà atès, i podrem, doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
Conseller Ramon Espadaler, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès.
Ara el conseller Artur parlava d'aquesta modernitat de Catalunya i també d'aquesta part més tradicional. Una mica Gaudí també té això, no?
Sí, Gaudí el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. És a dir, Gaudí el que fa, el gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe, i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'antigaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu: Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
Que és una mica la idea del català, no? No sé què en pensen els nostres agoristes d'avui. Jordi Mat, què tal? Bon dia.
Bon dia, com anem?
Laura Aznar, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gemma Calvet, bon dia.
Hola, bon dia.
I Pere Rossinyol, bon dia.
Què tal, bon dia.
És la imatge del català d'avui, Jordi Amat?
Si Gaudí és la imatge del català d'avui. Aquesta és la pregunta.
Sí, bueno, és la definició que feia l'Artur Ramon ara.
Jo crec que la vinculació a una determinada catalanitat de Gaudí és indiscutible. Des del camp de Tarragona i la relació amb una natura que és molt identificable d'una geografia del país, i a la vegada una pertinència a una catalanitat molt catòlica, crec que el defineixen. És molt interessant en el context del centenari de la mort de Gaudí la discussió que s'ha produït sobre la batalla cultural que s'ha produït sobre si hi haurà o no la voluntat de catalanitzar-lo més o menys, d'espanyolitzar-lo més o menys, i em sembla que l'episodi de la Sagrada Família té a veure amb això. La militància...
No, però deia també per la façana més social, no? Perquè aquí, per exemple, Gaudí, quan va fer aquesta obra, Artur, va tenir una voluntat de que els veïns s'impliquessin també en tot això, no?
Sí, per exemple, la façana de la Passió va fer una sèrie de
cares, no?
Cares,
de rostres.
Sí, de rostres, que eren gent del barri, vull dir, havia de ser...
Aquesta combinació, eh?
Total. Té aquesta combinació d'elements sempre molt orgànics, però també d'inclusió en una idea molt àmplia que ell té de la fe i que sigui un temple per tothom. És a dir...
I d'expiació, una... Artur, i d'expiació.
Exacte, totalment, totalment. Però jo hi ha una cosa que vull reivindicar, que és que avui que tot és recte, que és llis, que és digital, que és efímer, aquesta reivindicació del que és de la corba, del que és tàctil, del que és orgànic, és a dir, aquesta vehiculació de la naturalesa, la trobo impressionant. Pensa que ell, per exemple, les primeres maquetes que fa són el primer software paramètric de la història, és a dir, és un arquitecte que va de passa l'arquitectura i va cap a territoris que albiren el que està passant avui.
És el xat GPT de l'època, diguéssim, no?
No, totalment.
Jordi, perdona, que t'he tallat. Digues.
No. Hi ha milers de coses a dir, perquè hi ha una universalitat en Gaudí de la que moltes vegades crec que no en som conscients. Jo diria que és el monument a dia d'avui més visitat d'Espanya, no sé si cada any el visiten 10 milions de persones. Jo fa poc vaig anar-hi des de fora i vaig quedar esparverat de la quantitat de gentada que estava fent poses per penjar-ho a Instagram. De manera que, o sigui, no sé fins a quin punt els barcelonins i els catalans som conscients que fora de Catalunya això és vist com si fos una d'aquestes meravelles de la humanitat. Ens pot agradar més o menys. De fet, les controvèrsies estètiques sobre la Sagrada Família són infinites, però la projecció internacional de la Sagrada Família és colossal. Llavors, què hi veu el xinès que ve a veure-la? No? Jo crec que hi veu una mena d'espiritualitat que connecta amb la natura, amb això que comentàveu abans de que entres i et fas petit.
Fas petit, totalment. Sí, totalment.
I aquest és un valor del que els que estem aquí, que hem vist com això anava evolucionant, que pensàvem que no s'acabaria mai, no en som del tot conscients de quina és la dimensió internacional d'aquest edifici que fa 150 anys que s'està construint i que, per tant, la vinguda del papa i la benedicció d'aquesta torre amb la creu, el món n'està pendent. O sigui, per primera vegada a la vida, el món ens mira.
És que saps què passa, Jordi? Que fins ara ha sigut un monument que tan global... És la imatge tan icònica de Barcelona que s'ha fet més per la gent que ve de fora que els de dintre. O sigui, hem de recuperar els catalans, la Sagrada Família, i sobretot pensar en això de la bellesa útil. És a dir, Gaudí el que ens proposa és una bellesa que funciona, que emociona i que veritablement l'hem de fer nostra, l'hem d'incorporar al nostre imaginari col·lectiu.
Mira, el Josep és veí d'aquí. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Quant de temps fa que vius aquí?
Jo vaig arribar a la Sagrada Família amb 9 mesos.
Amb 9 mesos?
Amb lo qual he crescut...
I ara tens quants anys, ara, no?
64.
Mira, si fa d'anys.
Sí, sí, he crescut a l'ombra de la Sagrada Família.
I per tant has vist també com al voltant el visitant també anava canviant, no?
Evidentment. A veure, jo he sentit la paraula d'admiració, my God, Déu meu...
Tots els
quina
idiomes.
Quina barbaritat, amb tots els idiomes que desconec. És una autèntica meravella que possiblement no valorem el suficient els que vivim aquí, perquè la veiem cada dia.
És el que ara dèiem, no? Que no sabem valorar una mica aquesta obra monumental que tenim i ho veiem quan venen els altres de fora a veure-la.
A veure, pensa que el fet de créixer al barri de la Sagrada Família, jo estic dos carrers, el carrer de Baix, el carrer València, és una mica complicat. O sigui, per nosaltres és una meravella el fet de viure aquí, a la vegada que és un perill. O sigui, l'última vegada que... Bueno, la visita anterior del papa ja va incrementar el que eren els pisos turístics. Ara, no patim per aquests tres dies que hi ha una alteració al barri en quant a aparcament, en quant a tancament de terrasses, que és el que diuen els dels bars i tot això. Això és un tema que passa. El problema és el que ve després. És no regular un turisme que d'alguna manera es té de frenar, perquè el problema que tenim, i estem amb l'associació de veïns tractant, és precisament això, els pisos turístics.
Aquesta nova visita com la viuràs, en el teu cas?
D'una forma diferent. O sigui, la visita anterior va ser en cap de setmana, treballava, jo estic ara prejubilat, i recordo sortir al carrer, intentar girar al carrer Sardenya, havien posat tota una sèrie de cadires, i jo tinc la mala costum d'esmorzar a casa, però el cafè sempre el faig a baix, per fer barri. I va ser posar un peu al carrer, intentar girar la cantonada i no em deixaven passar. No em deixaven passar. Amb la qual cosa, bueno, vam intentar arribar a un acord, van dir que no, i deia, bueno, pues pujaré al meu balcó i des d'allà ja muntarem el feudal.
Clar. Deies que ets veí de fa molt de temps. Els seus veïns, els seus companys de veïnat, saps si llogaran els balcons, per exemple, per la visita?
No ho sé. En principi s'ha parlat. S'ha parlat, al mercat ho han dit, al mercat estan dient que possiblement no obriran el dimecres, perquè molta gent, ja t'ho dic, hi ha problemes com podria ser tancar el metro. El metro no pararà. Llavors molta gent que treballa pues està intentant, mirant a veure si pot teletreballar. A l'autobús també, el bus el 33 i el 34 tampoc pararan aquí, amb la qual cosa sí que genera una sèrie de problemes que, insisteixo, són passagers, o sigui, són 2-3 dies que en principi poden saltar.
El que deia el Josep és molt important, perquè la visita de Benet XVI va comportar que l'any, abans del 2010, hi havia 2,3 milions de visitants, i en un any va passar a 3,2, sí, sí. És a dir, va pujar un milió. Ara estem a 4,7, i clar, hi arribarà un moment que això pot arribar a ser insostenible. O sigui, el gran perill de la Sagrada Família, Gaudí va dir, vindrà gent de tot el món a veure, sí, però la pregunta d'avui és, això serà sostenible en el futur?
Fins a quantes persones estan disposats a aguantar, a sostenir això, no?
Bueno, el problema no és aguantar, el problema és resistir aquí. A mi no em molesten els turistes. A mi tenir que baixar del metro i creuar dos carrers en ple de gent i, anem a dir, aquestes onades de gent no molesta. El que em molesta és la pèrdua de veïnatge. El que em molesta és no reconèixer la gent del mateix edifici on vius. Aquest és el veritable problema, és la pèrdua de veïnatge.
Laura.
No, totalment d'acord. És cert això que plantejava abans el Jordi, de que hi ha la Sagrada Família projecta molt la ciutat, aquesta dimensió internacional, però estic molt d'acord amb el que ara comenteu, no? També ha transformat molt el barri on s'ubica. Ha patit moltes transformacions, molta saturació per l'interès que desperta en el turisme, i això, evidentment, com ara comentàveu, no? Té un impacte sobre l'habitatge, té un impacte sobre la morfologia de la zona, sobre el tipus de comerç que hi ha i que està molt més dirigit cap als visitants que no pas cap als veïns i les veïnes. Té un canvi, això provoca un canvi de perfil en els residents, no? I una expulsió sistemàtica dels que durant molt de temps hi han estat i que segurament ara no tenen la possibilitat de quedar-s'hi, justament per l'impacte que ha tingut aquesta obra en la zona, i en realitat això jo ho faria extensible a tots els barris de Barcelona. Per tant, ara plantejàveu si en algun moment deixarà de ser sostenible. Jo crec que fa temps que està deixant de ser sostenible aquesta situació, ja no només pel barri de la Sagrada Família en si mateix, vull dir, per tot el que projecta i per tota la ciutat, en realitat.
Gemma Calvet.
Sí, de fet, totalment d'acord en relació al desequilibri de la gestió i de l'impacte del turisme. Hi ha un tema de desequilibri. I aquest desequilibri jo crec que el veí ha posat el focus on cal, que és justament el tema de la comunitat, del veïnatge, del que implica un barri, no? Quan el turisme destrueix el teixit veïnal en termes absoluts, com sembla que està passant, doncs és quan realment s'ha de buscar un terme mig en la gestió de tant el tema de les llicències turístiques com pel fet també de l'impacte comunitari de la concentració de turistes. Sí, jo volia ampliar una mica la figura, la mirada de Gaudí, perquè per mi és un personatge de fa molts anys que m'apassiona, i a més la seva trajectòria vital, que moltes vegades no s'acaba d'explicar bé, jo crec que avui heu fet una anàlisi preciós, la seva arquitectura bàsicament ve de la recerca de la llum, la bellesa i la llum, però sobretot la llum. I per què la llum? Perquè ell, com a gran, dic gran català, perquè va patir la repressió pel tema del català, i jo aprofito aquí per reclamar, per favor, una reconsideració del tema de la llengua a la Sagrada Família, com a mínim. És imprescindible. És imprescindible, i crec que si ell estigués viu no deixaria entrar ningú al temple, sinó passaven per dignificar l'acte en benefici de la cultura del nostre país i de la raó per la qual ell va ser empresonat. Però, a més, ell plantejava, amb allò que us deia abans del tema del punt de l'equilibri del mig, no? El punt del mig, diu, la virtut està en el punt mitjà. Mediterrani vol dir al mig de la terra. Això és preciós. En les seves ribes de llum mitjana hi ha 45 graus, que és la que millor defineix els cossos i es mostra la forma, és el lloc on han florit les grans cultures artístiques. Per la raó d'aquest equilibri de llum, ni massa ni poca. Això, a més de la plasmació arquitectònica, és un enfocament vital. Sí, sí. És un enfocament vital. I no agrada dir-ho, i sé que això pot generar una mica polèmica, però hi ha hagut historiadors i l'associació, la Fundació Bellesguard Gaudí, ha sigut la que més ha estudiat tots aquests temes, però hi ha una coincidència important, perquè quan deia les maquetes que ell va fer amb les cordes, que comentava abans el company, que al principi estaven en el taller on ell vivia, si us en recordeu, entrant a la dreta, hi havia una caseta amb el seu taller, i allà estaven els dissenys amb unes cordes entrellaçades, que eren com uns mòbils, i la forma era de la càbala. És a dir, aquest senyor ocultament era un gran cabalista, i això denotava la seva amplitud de mira respecte a l'espiritualitat. Era un home profundament espiritual, profundament espiritual, i de fet, quan entres al temple, sents presències que transcendeixen a la mera arquitectura, però a més era un home obert de mirada de cultures antigues, d'un gran coneixement de la mnemònica, de tot el tema del sol i dels astres. Clar, això en aquells moments. Callo ja, perquè em diuen que ja m'he allargat molt. Espero que no tingui res a veure amb el que estic dient.
No, és broma.
Però hi ha un element aquí que en aquell moment va ser absolutament irreverent, perquè va en el que és el principi dogmàtic de la visió catòlica més tancada, allò representava una revolució absolutament insostenible.
Josep, volies afegir alguna cosa al que deia la Gemma?
No, s'estaven parlant primer, rematar que el tema del turisme és general, no només és a Barcelona. Qualsevol capital europea es troba en una situació similar. El que passa que aquells que estem a prop d'elements com aquest, que és una obra d'art a nivell internacional i mundial, ho patim més.
Clar.
No dubto que això es passa tot a Barcelona, o sigui, ens reunim amb altres associacions i tenen el mateix problema. Aquí encara tenim un problema afegit, i és que ara dins de poc, quan marxi el Papa, hi haurà el que és el tema de l'obertura dels carrers de València i Aragó.
Clar.
Després, de cara a lo que és el monument, de cara a lo que és aquesta magnífica obra, és el simbolisme. No només és una part arquitectura, és tot el que amaga.
És com si vius,
és com un llibre.
Clar, és com si vius al costat de la Torre Eiffel, amb la diferència que està tot ple de cases, és a dir,
que hi ha gent vivint com
no tens espai, no tens...
Josep, gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé el dia que vingui el Papa al teu barri.
Intentarem passar-lo bé, gràcies.
Ara tornem.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
Una família trencada.
No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
Un fill que s'esquerda en silenci.
No suporto viure i és culpa teva!
Què he fet jo? Què és culpa meva?
I molts retrets.
Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
El fill és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Dimecres, Quanta guerra. L'àvia de Nando Jubany.
Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
No en sabem gaire res, eh?
El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front.
Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio.